Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre, salutacions als oients de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit l'agrografia d'avui dilluns 21 d'octubre, l'espai de Ràdio Balaguer, d'aquesta emissora que, recordem, dediquem a parlar del sector agroalimentari i tot allò que l'envolta. Per fer aquest programa, com sempre, comptem amb la presència del seu impulsor, Josep Maria Roig. Molt bona tarda, bon vespre. Josep,
bon vespre.
Gràcies per venir, com sempre.
Gràcies a tu. Molt bé. Gràcies.
Josep, avui vols dedicar el programa a parlar del tema d'assegurances i és per això que has convidat, doncs, qui és el director d'Agroseguro aquí a Catalunya, el senyor Francesc Xavier Joana, a qui tot seguit saludem i, com sempre, també donem la benvinguda. Moltes gràcies, senyor Joana, per venir i benvingut aquí a Ràdio Balaguer.
Hola, bona tarda.
No és la primera vegada que ens acompanya el senyor Joan en aquest programa. De seguida parlarem amb ell, però també, com sempre, primer escoltarem la reflexió que fa el Josep sobre el tema que tractem avui i després de conversar amb el senyor Francesc Xavier Joana, doncs repassarem l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajut del Departament d'Agricultura que estan en termini, farem també l'agenda i, com sempre, acomiadarem aquest programa amb música. Josep, feta la presentació, també la presentació no només del programa, sinó de la persona, del convidat que ens acompanya avui, és moment ara ja sí d'escoltar la reflexió sobre el tema que vols tractar avui, que dèiem, és el tema d'assegurances.
Exactament. Pues, molt bé, Sònia, benvinguts, benvingudes a tothom. Senyor Joana, benvinguts un altre cop al programa. Agraïm molt que sigui aquí, perquè avui parlem d'Agroseguro. Agroseguro, parlar avui d'Agroseguro és precís, perquè els canvis hi són. Suposo que hi ha petites puntualitzacions que s'ha fet amb la nova campanya i el canvi climàtic pues, porta unes previsions d'Agroseguro bastant fortes, oi? Per tant, la reflexió seria aquesta. On va Agroseguro en aquests moments? Com està la seva estructura? Si està preparada, si és dinàmica per afrontar els nous reptes? Reptes que ens poden portar doncs, a variacions de preus, variacions de resultats, variacions d'actituds, variacions d'hàbits, variacions de cultius, variacions en moltes coses, oi? En programacions de regions, de zones que ara són d'un cert prototip o poden canviar, altres zones de que són molt febles poden ser molt, no molt productives, però sí que poden canviar amb una productivitat molt més alta i zones que són avui dia amb productivitat alta poden ser baixes. Per tant, Agroseguro haureix uns reptes en aquests pròxims anys, que per això està aquí el senyor Joana, per poder-los planificar, no aquí, perquè aquí a la ràdio no planifiquem res ni decidim res, som una eina de criteris, som una eina d'informació, som una eina de fer ràdio, oi? Ràdio pura i dura, dura en el bon sentit de la paraula. No, això ho dic perquè avui podria ser una sessió forta, però no passem mai les línies vermelles, vull dir, rosem el larguero, allò que es diu, ai, rosando el larguero, però vull dir, amb el senyor Joana suposo que serem clars, oi? Que sí?
Sí.
Pues venga, pues aquesta seria la reflexió i donem ja la paraula amb ell.
Doncs, quan vulguis, Josep, comencem ja la conversa amb qui dèiem és el director d'Agroseguro aquí a Catalunya, el senyor Francesc Xavier Joana. Quan vulguis,
pues
Josep.
Podem començar la conversa ja? Pues
i molt tant.
Bé. Diuen, senyor Joana, que Agroseguro és una entitat hermètica, tancada, no és dinàmica. Què diu vostè amb això? I no és cap crítica forta, eh? Vull dir, amb la cordialitat que ens manté aquí al programa sempre, li fem aquesta qüestió.
Sí, bueno, jo crec que Agroseguro no és una... Se pot veure tancat, o sigui, una estructura tancada, però ja per la manera que és, ja no Agroseguro, sinó l'assegurança agrària. Hem de pensar que l'assegurança agrària està legislada per llei i hi ha un munt d'intervinents, de factors, d'interessos, on, durant 40 anys, doncs ens han ficat tots d'acord. Però són interessos de l'administració, tant estatal com autonòmica, dels productors, de les empreses d'assegurances, de... Al final és tot una amalgama que en cada moment s'ha d'anar buscant l'equilibri. I aquest equilibri, doncs, evidentment, costa de trobar en alguns moments. Però si repassem durant tots aquests anys, i de fet hi ha diversos llibres publicats, de lo que va començar Agroseguro a lo que és avui, o més que Agroseguro, perquè jo crec que s'ha de parlar del sistema d'assegurances agràries, doncs els canvis han sigut importants. I agafem la línia que agafem. El que passa que sí, quan arribem amb un equilibri, aquest equilibri és difícil de moure fins que no hi ha coses importants que el fan moure.
El món canvia, l'aspecte climàtic pot portar canvis amb tots uns certs aspectes. La segona qüestió és Agroseguro aquí a Espanya, perquè suposo que Agroseguro depèn encara del Ministeri d'Agricultura, oi que sí?
Sí.
És així. Doncs,
aquí a Catalunya volies dir, doncs, Josep?
Aquí a Catalunya encara depèn del Ministeri
d'Agricultura. Sí,
sí, puntualitzo. Sí.
L'assegurança agrària és l'única matèria en agricultura que no està traspassada a les comunitats autònomes, a cap. I jo crec que és que el seu dia va ser un... Jo crec que també, d'alguna manera, un consenso en tothom, amb elles mateixes. Per què? Perquè l'assegurança agrària no deixa de ser un sistema d'equilibri entre territoris i produccions. Quan el cas més clar el tenim aquest any, aquí a Catalunya no ha passat res, en 30 i pico anys, l'any que ha passat, menys coses, que s'indemnitzarà menys, però tens a l'altre extrem, tens a Múrcia, on van començar engelades, pedregades, i han acabat l'any amb la dana, amb les inundacions. Llavors hi ha una compensació, aquest any ha sigut així, l'any que ve igual és al revés. Tot pot passar aquí i allí no passa res. Llavors és un trasbàs, és un equilibri entre produccions, perquè si passa a vegades al raïm no passa a la fruita, si passa als cítrics no passa a l'olivera, i territoris, si passa a Múrcia no passa aquí, si passa aquí a millor passa a Extremadura. Com més gran és, o sigui, la idea de l'assegurança agrària, com més gran és, més equilibri hi ha. I com més equilibri hi ha, menys diners costa als productors, perquè ja és més fàcil el repartir el risc entre tots. I és el principi de solidaritat entre uns i uns altres. Si aquesta assegurança, en comptes de ser a nivell estatal, espanyol, fos a nivell europeu, segurament que funcionaria molt més bé, seria, entre cometes, més barata o més assequible, i les garanties segurament serien més bones. Llavors, com més gran la fem, més fàcil és que funcioni bé.
Nosaltres fet aquesta puntualització, i a l'altra puntualització que vostè ha obert al meló, de dir quina diferència està amb Europa, perquè el món està molt globalitzat, i Sònia, i senyor Joana. Ara, antes de quina diferència tenim amb Europa, si Europa també tenen l'agroseguro d'ara, com aquí el tenim, o allí és una altra manera, un altre sistema, un altre marc d'actuació.
Sí, dintre de la Unió Europea, i ja no és d'ara, sinó de fa molts anys, quan se van negociar, hi ha dos reglaments. Hi ha el reglament de... O sigui, sempre hi ha una protecció per l'agricultura, però cada país pot anar per un dels dos reglaments. Un reglament és les assegurances agràries, perquè l'assegurança agrària va amb fons propis de l'Estat, o sigui, no són diners de la comunitat, o... L'altre reglament és el reglament de les catàstrofes. Quan passa alguna cosa, se declara una zona catastròfica i l'estat membre és el que fica els diners. Històricament, els països del nord, perquè les coses eren així, tenien uns riscos diferents que els països del sud. Aquí no es pedrega molt, no tenim problemes de vent, tenim a vegades problemes de gelada i sobretot tenim problemes de sequera. Els països del nord, Alemanya, tal, sequera, no sabien el que era, no tenien incendis forestals, eren uns altres paràmetres. Llavors, ells, que tenien una inundació gran, van optar per les ajudes d'estat, o sigui, les zones catastròfiques i tal, però aquí, que no es passaven moltes més coses, se va optar per una assegurança agrària. I, això, i, així,
al sur,
i, això, i així és com... com s'ha anat.
Com s'ha anat.
Com s'ha anat. El que passa és que les coses han canviat. Han canviat pel canvi climàtic i perquè el que mai havia passat, ara resulta que passa i tal. El que passa és que són estructures que no es canvien d'un dia a un altre. Perquè quan tu en un país com França, com Alemanya, tens unes assegurances privades i unes ajudes d'estat quan passa alguna cosa més, les empreses privades, perquè aquí, com sabem, funcionen totes amb un pool, compartint el risc entre elles, aquestes empreses privades de fora d'aquí han fet uns esforços i s'han gastat uns diners durant molts anys a tindre uns productes que privadament els hi funcionen. I avui per avui aquestes empreses no volen repartir amb el reste, perquè porten 30 o 40 anys gastant i invertint. Aquí és al revés. Aquí, com des del principi ja es va crear això, doncs tothom ha anat amb una i comparteixen el risc totes elles. Fora d'aquí, avui, si França, de tant en quant, ve a veure com funciona això, voldria un sistema mixte com aquí, però té se li enfronten les empreses privades, com Groupama, empreses molt fortes.
Groupama és a França.
És a França, exactament, sí.
Havia
estat aquí, però aquí...
I en la regulació de les assegurances, a cada estat membre, la Unió Europea no hi entra, eh?
No hi entra.
Cada estat se les regula ell.
Això sí, a la part nord.
Sí, el que passa que
bueno, i aquí això, també, no?
Claro, però són sistemes diferents, perquè quan el sistema d'aquí és un sistema mixte. Un sistema mixte vol dir que l'administració fica les normes, perquè no s'entenguem, les empreses privades... se distribueixen el risc i comercialitzen aquestes assegurances i les fan funcionar. I, per una altra part, les administracions fiquen diners perquè aquestes assegurances no valguin tants diners. Si l'assegurança al productor li costa menys diners, vol dir que tu pots ficar uns riscos molt més importants. Quan traiem aquest component, que és el cas de França cap amunt,
sí.
I les assegurances valen... al productor el cost total. Amb això, els riscos són menors. I és una altra manera de funcionar.
I altres, aquesta manera de funcionar, que tenen l'honor d'Europa, amb diferència amb el sur, algun dia proper, segons el seu criteri, segons la seva manera de veure, degut a canvis climàtics i altres coses, pot ser igual, pot ser quin sistema pot operar
a la llarga. Jo crec que, claro, el que passa és, ja ho hem dit abans, les coses no canvien d'un dia per un altre, però a poc a poc la tendència serà d'anar al nostre sistema, sistema de l'assegurança agrària, on participa el sector, on participa l'administració i on participen les empreses privades. És la manera de treballar tots a la mateixa línia.
És a dir, que veu més a un plaç llarg que s'agafi el sistema nostre actual d'aquí que no pas el seu.
Sí, el del nord, sí. No, això està, Això està clar del tot. Ja si dintre d'Europa, si anem ja no a lo que seria, per dir-ho d'alguna manera, l'Europa occidental, sinó que anem als països de l'est d'abans, el que és Rússia, Ucrània, aquests estan implementant ja sistemes d'assegurança agrària igual que aquí. O sigui...
Aquí es detecta, anem avançant, anem passant en un altre aspecte ja de l'agroassegurança, tenint que el senyor Joan val la pena profunditzar i tocar ventalls diferents, doncs aquí hi ha l'acostum, sembla que hi ha costum de cada dia, de que certes organitzacions professionals, vull dir, el sector de lletra, el sector tal, etcètera, etcètera, deixen un marge dels seus beneficis o ells aporten unes quantitats per poder fer unes campanyes de promoció o campanyes d'assegurança, no ho sé. Com ho veu això, vostè? Aquesta aportació dels propis col·lectius de podem dir, alimentària que s'autoprotegeixen. És bo això, o també això ho poden fer amb assegurances, etcètera, etcètera?
Bé, si parlem de Catalunya, estem implantats, jo crec, d'una manera òptima en molts sectors, el sector de la fruita, el sector dels cereals, el sector del vacú, I
no dic, perdó, no dic mútues, sinó aportacions dels propis col·lectius, les pròpies entitats.
Sí, però això és molt perillós. Tornem una altra vegada amb els temps que ens movem de canvi climàtic. O sigui, abans, fa 10 anys, fa 15 anys, parlem del canvi climàtic, però no sabíem què era. Avui sí que sabem què és. El canvi climàtic és, per dir-ho d'una manera, és caos. És, avui estem 10 mesos sense ploure i demà no es cauen 300 litres en 6 hores. Passem de... És una climatologia d'extrems. Mm. I l'única manera de poder pal·liar una climatologia d'extrems que no saps el que te passa és amb una protecció.
Ja. Yeah.
I una protecció que ve avui per avui per l'assegurança agrària.
I dic, no la veu aquella possibilitat que la pròpia entitat o la pròpia col·lectiu productiu se pugui fer la seva cobertura.
Home, pogués fer, aquí se pot fer de tot i les estratègies totes són vàlides. I al final totes les estratègies, a més, se poden compaginar. I el cas més clar és la fruita i les xarxes i l'assegurança, tot és compatible i tot pot conviure. Però el deixar-ho tot amb una única mà, amb un autoseguro, jo crec que no és una bona política amb aquests temps.
I de les mútues, què opina vostè?
Bé,
perquè dintre d'Agroseguro també tenen mútues.
Sí, dintre d'Agroseguro hi ha mútues. La mútua no deixa de ser dintre de l'assegurança una empresa on el propi beneficiari de l'assegurança és el propi que cobra amb el risc. O sigui, què fa la mútua? La mútua reparteix guanys i perjudicis entre tots els mutualistes. Llavors, si les coses van bé, les assegurances te valen menys diners. Si les coses van malament, les assegurances són més cares. No deixa de ser un altre sistema econòmic dintre de l'assegurança que fa molts anys que funciona. Seria com les cooperatives i les empreses privades. Tot i té cap dintre d'Agroseguro. Pues hi ha mútues molt potents. Inclús hi ha empreses d'assegurances molt grans, com seria Mafre, que va néixer com una mutualitat d'agricultors.
Ja. Vostè, com a director a nivell català, note de que segons quines zones s'assegura més o s'assegura menys, vull dir Girona, Tarragona, Barcelona, sí. Lleida, etc.
Sí. Hi ha molta diferència entre territoris. Entre territoris, perquè els territoris tenen els mateixos conreus i a vegades inclús els mateixos riscos. Però jo crec que va lligat més a... ja no al territori, sinó a la manera que és l'agricultor. I si és més professional, menys professional, si... I ja no professional o menys professional, sinó hi ha, per exemple, a la part de Tarragona hi ha molta agricultura a temps parcial o agricultura que no és el mateix, el pagès no és el mateix que el qui porta les terres. Allí hi ha realment l'assegurança, la quota d'assegurança és molt més baixa que el reste de territoris. Hi ha casos claríssims. Tenim, per exemple, el cas del Raïm, on el mateix Penedès... Hi ha una part del Penedès de Tarragona, el Penedès de Barcelona, que es toquen. O sigui, que en 100 metres estàs d'un puesto a l'altre. Mateix conreu, passen els mateixos riscos i tal. Quota d'assegurança Penedès de Tarragona, 60%. Quota d'assegurança Penedès de Barcelona, 60%. Penedès de Tarragona, 30%.
Carai.
O sigui que són coses que no és que sigui un conreu o tal, sinó que al final és el territori. El mateix no es passa per exemple, l'incendi de la Ribera d'Ebre. L'incendi de la Ribera d'Ebre, al final, se van cremar 1.000 hectàrees de conreu. 1.000 hectàrees de conreu que no totes... s'ha de dir, no totes estaven lo ben conreades que es tenien que estar. Però sí que eren 1.000 hectàrees que havia oliveres, que havia ametller. La poca assegurança, perquè realment allà hi havia poca assegurança, que hi havia, era de Lleida. tu passes a Tarragona i, vamos, ni una pòlissa d'assegurança.
I això perquè creu que es deu? Pel fet aquest que deia que potser el propietari és qui no porta les terres o a què ho atribueixen?
Pues no ho sabem. No ho sabem, però quan entres a Tarragona la quota d'assegurança és més petita. Tot i que de l'incendi hi havia molt poques hectàrees assegurades. Que jo crec que és una cosa que mai que ningú ho ha dit, però jo crec que estan aquí sí que ho puc dir i és una reflexió que s'ha de fer, que no s'entén a l'olivera mateix. Unes oliveres que han patit dos sinistres totals, la gelada del 2001 i ara l'incendi, que no estiguin assegurades. Que no estiguin assegurades quan nosaltres pagàvem hasta dos collites per la recuperació. O sigui, no és un problema de que l'assegurança no ens serveix i tal, sinó que és un problema de que, o a millor de difusió, o a millor de convenciment o tal, però que és una llàstima que tenint una eina no s'utilitzi.
I així a nivell general diria vostè que el sector doncs, continua o assegura cada vegada més o no? Deixant de banda doncs, aquestes petites
sí, bueno, lo que
zones
que
potser no sí, estan, no sé si prou conscienciades o...
Claro, quan tu estàs parlant que hi ha el 85% de la fruita dolça de Catalunya assegurada, quan vora el 80% dels cereals, quan parlem de cereals, és cereal d'hivern, és panís, és assegurat...
Per tant, són percentatges
són
alts,
percentatges, eh? Són percentatges molt alts i que any tras any se van repetint. O sigui, no és una cosa puntual d'un any, sinó que ja hi ha una cultura real d'assegurança.
Llavors, continuant amb aquest lo de l'incendi, que ha anat molt bé que això sortigués sobre taula, doncs la part de Lleida, que és Bovera i això, vull dir, hi ha... Havia poca assegurança també allí?
Sí, sí, molt poca assegurança. Sí, sí. Molt poca assegurança als dos puestos a la zona aquella.
És a dir, que la gent allí tenien que assegurar una mica més, potser els hagués solucionat el problema...
Segur que sí. El que passa és que estem parlant l'assegurança a l'olivera, i així parlant en xifres grans i de memòria. Me sembla que a Lleida hi ha 34.000 hectàrees d'olivera, tenim assegurades 11.000, però 11.000 de Lleida, o sigui, un 30% estan assegurades aquí a Lleida. Però quan nos anem a Tarragona, de 50.000 hectàrees no en tenim assegurades ni 1.000. Llavors...
És a dir, és una pena que la part aquesta de Lleida nostra no estigués assegurada aquestes oliveres.
Claro. No, és una pena que no estiguessin assegurades ni a Lleida ni a Tarragona, perquè realment... s'hagués vist que l'assegurança funcione.
És a dir, és una eina que s'ha perdut, una eina que podria ser molt més útil.
Claro, que hagués set útil i realment els hi hagués tret de l'apuro. El que passa és que és tot molt complicat, perquè una vegada passats els fets és molt fàcil dir hi havia una assegurança i tal, però la realitat és aquesta. No s'ha utilitzat una eina que les administracions fiquen a l'abast dels agricultors per quan els hi passen aquestes coses.
I no serà perquè no ho coneguin, això,
just,
no? Que existeix.
No sé, sí, perquè hi ha 11.000 hectàrees a Lleida que sí que estan assegurades d'olivera.
És que després d'aquest accident, d'aquesta catàstrofe, vaja, es pot dir així, aquest aspecte de l'assegurança no sembla que no s'ha comentat.
No s'ha parlat.
Es tenia incògnit i això és bo que surti a mantenir ara. Agraïm molt la seva claretat, vaja. Hi ha un altre aspecte, avançant ja, de que les actituds comercials dels nostres productors, els pagesos, han anat canviant al llarg del temps. Però sembla que ha costat, perquè sembla que hagi costat marxar o que marxi aquest esperit especulador contra d'aquest esperit comercial, d'aquest esperit de planificar l'empresa i buscar uns resultats òptims i dignes, oi? Amb una qualitat, etc etc. Sembla que costa d'això de venir i costa marxar aquell esperit d'especulació, de vulguem dir que tothom pugui entendre de dir el pelot a sobre fico lo bo i a sota fico el que és més xin, més oi, xixalla, oi? Vull dir, amb aquesta evolució que li estic comentant, amb això Agroseguro hi guanya i perd, nota aquesta evolució, sortir de l'especulació a una planificació d'empresa?
Agroseguro no guanya ni perd amb aquestes actituds, per dir-ho d'alguna manera, però sí que quan al final tots estem al mateix barco. Quan l'agricultura, quan els pagesos van bé, la seguretat agrària va bé, passi el que passi. Quan els productors van malament, la seguretat agrària va malament, perquè llavors, perquè aquí tot és barat o car segons les circumstàncies que li rodegen. Llavors, profundint una mica més, doncs jo crec que si parlem del sector de la fruita, doncs tenim encara molts deures a fer. Però hi ha dos, i qui se mou pel territori ho veu, hi ha dos models molt diferents. I a tot arreu hi ha gent que ho fa d'una manera i gent que ho fa d'una altra. Però hi ha dos models molt diferents i amb èxits molt diferents. És el de Girona i el de Lleida. A Girona tots els productors van amb una, han sabut fer una marca, no, entre cometes no s'abarallen entre ells, i realment les coses els hi van bastant diferents que aquí. Aquí sí que abans hi havia molt més individualisme, tal, se va tot amb una, però no hi ha la planificació que hi ha allí, no hi ha una marca, sinó que cada un té la seva marca, cada un va pel seu compte i tal, i jo crec que hem d'obrir els ulls i veure què és el que passa a altres llocs, que lo de Girona és igual que lo del Tirol, igual que a molts llocs que han sabut crear un producte, una marca i defensar-la entre tots, que és el més important. Jo crec que és la reflexió que s'ha de fer. Sí que les coses que han canviat a millor i no tot, ni lo de Girona és tan bonic ni lo d'aquí és tan
trist,
dolent, tan trist, sí, perquè a tot arreu hi ha gent de tot, però sí que quan tu mires amb trets globals sí que veus una diferència entre lo d'allí i lo d'aquí. Tu vas allí, tothom està agrupat, sol hi ha una veu, sol hi ha una marca, és diferent.
No volia entrar en el cas de Girona, perquè sempre ens trobem igual. El senyor Joan ha sigut molt hàbil, ha comprès el mensatge i, en fi, una altra vegada ha sortit Girona com a mirall dintre de la nostra regió catalana, de la nostra nació catalana, doncs que és un model a mirar. No és que sigui perfecte, però sí que han fet ells avances i han fet, doncs, logros, es pot dir, doncs, bastant bons en tots els sectors, fruita, carn, etcètera, etcètera, etcètera. Això vol dir que a Lleida ens falta molt?
Bueno, jo crec que no és que falti o no falti, jo crec que s'ha d'anar amb ments obertes, veure el que hi ha i aprendre dels altres, perquè al final, en què repercuteix això? Pues que no tenen les crisis que hi ha aquí, i és el que ens ha de fer veure.
Anem per una projecció modernisme empresarial. Vull dir, l'empresa, aquest abans que vostè diu de persones i empreses que estan ficant-se al dia i que veuen altres coses, veuen altres horitzons, l'assegurança és, dintre de la seva gestió, és una despesa o és una inversió?
Jo crec que acaba sent una despesa. Al final és, però igual despesa, que és l'adob que tirem, que són els fitosanitaris i que són les hores de treball, però és una despesa que és una tranquil·litat, i és una tranquil·litat amb els, tornem una altra vegada, amb el món que vivim ara, i tal com sigui com sigui, se nos ha ficat la climatologia i tal.
I aquesta despesa és cara?
Ja ho hem dit abans, lo de car i barat és tot, depèn de com nos ho mirem. Si tenim una gran pedregada, és una assegurança assequible, molt bona i tal. Si igual que aquest any passem ara 4 o 5 anys sense cap sinistre, l'assegurança serà tot i que anirem ajustant els preus i tal, nos farà plantejar que és una cosa, com a productors, que és una cosa cara, que no nos serveix i tal.
Amb aquests canvis que espereu de climàtics i els canvis d'actituds i hàbits que aquí hem estat comentant, cosa molt interessant, de veure l'assegurança d'una forma o de l'altra, AgroSeguro preveu canvis o preveu formes d'assegurances noves davant de lo que ens està venint, de lo que vostè ens diu ara?
I més que això, jo crec que és un nou repte. O sigui, no s'han canviat les regles del joc. Tenim una assegurança que fa molts anys que funciona i tal, però que està cobrint uns riscos amb uns preus, però de poquet a poquet, sense donar-nos compte, però que és una realitat, no s'han canviat aquests riscos. Canviar els riscos tindrà, evidentment, si volem que sigui una cosa, que sigui realment una assegurança, no es farà canviar els preus. L'única manera d'equilibrar això, i és un repte que jo crec que li ve a l'administració, és se tindrà que plantejar o si fiquem més diners o a la llarga, o no tant a la llarga, o tindrem que baixar garanties o tindrem que pujar els preus. Llavors jo crec que avui és una nova conjuntura que se tindrà que abordar. Però que se tindrà que abordar igual que s'aborde les pensions i tal. Per què? Pues perquè han canviat les regles del joc i es necessita un nou equilibri. I aquest nou equilibri vol dir que si volem les mateixes garanties, que jo crec que el productor està satisfet amb les garanties, o tindrem que canviar el preu, o l'administració tindrà que ficar més diners i podrem mantenir els preus que tenim.
Va haver un boom amb una notícia que ens va sortir fa temps de que AgroSeguro cobria les pèrdues o els no beneficis bàsics de les empreses. Això no sé si està al calaix o no està al calaix o què hi ha d'això.
Bé, això està, no està...
En vigor?
No, però tornem a lo mateix. O sigui, això hi ha d'haver voluntat política per fer-ho. Però més que voluntat política, que jo crec que voluntat política n'hi hauria. Hi ha d'haver pressupost per poder-ho fer. Perquè si tu fiques més garanties i no modifiques la subvenció que hi ha, la garantia nova va, per dir-ho d'alguna manera, a costelles del productor. Llavors ja arribem a jocs molt perillosos, perquè abans dèiem si era cara o si era barata. Hi ha d'haver un equilibri entre el que pots oferir i que el productor pot pagar. No nos serveix de res una assegurança molt bona que no es cobreixi preus de mercat, parlant clar, però que costi tants diners que no es faigui el pensar si val la pena assegurar-ho tot o no.
Yeah.
Llavors, jo crec que voluntat política n'hi ha, perquè estem en una situació que les coses se poden aguantar i s'estiren fins on se poden estirar. El que passa és que amb aquesta voluntat política darrere hi ha d'haver la motxilla dels diners, perquè voluntat política sense diners darrere no solventen el problema. Jo crec que són els dos reptes que té avui l'administració, però que al final acaben a lo mateix, o sigui, el ficar més diners al sistema d'assegurances.
Però, Domènec, aquest projecte està al calaix.
Però sí, no està descartat, no està,
A les noves incorporacions, a les zones desfavorides, perquè hi ha gent s'implanti allí, AgroSeguro té algun requisit de compensació quan aquesta persona assegura les coses? Vull dir...
No, però sí que l'última campanya ja per part de la Generalitat sí que els hi dote d'un diferencial de subvenció. Al final, això no deixen de ser polítiques de les administracions, perquè el que una persona s'implanti, el risc no li varia, és el mateix risc del que no s'implanta. Llavors, en termes econòmics d'assegurances, no pots fer diferenciacions. El que ha de fer diferenciacions és l'administració, que d'alguna manera, això no deixa de ser política agrària, i ha de... premiar o impulsar d'alguna manera amb uns no en detriment, però sí que més que amb uns altres, i és política agrària.
Hi ha alguna interferència o no interferència entre la nova PAC que estarà sortint ara amb l'agroassegurança No, tot, no hi ha cap matís que es pugui comentar?
No, en principi no. En principi no, perquè ja ho hem dit també al principi del programa.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Nosaltres estem amb un reglament de la Comunitat Europea on l'assegurança agrària és una ajuda compatible amb l'Estat i a partir d'aquí, no, per moviments que hi hagi, nosaltres o l'assegurança agrària està dintre d'aquest reglament.
I les novetats amb els diferents sectors d'agroseguro en aquesta nova campanya, ni alguna ens ho pot avançar?
Bé, l'assegurança agrària funciona amb al principi va funcionar anualment, per dir-ho d'alguna manera, però funciona amb plans trianuals.
Yeah.
Llavors, el primer any s'estudien coses, el segon any és més o menys de calma i el tercer any és el que s'introdueixen coses. Ara estem en un any de calma, o sigui, de veure com van les coses i tal. Llavors, hi ha molt poques novetats a les assegurances per la campanya que ve. Però sí que dintre de la fruita nosaltres hem canviat la taula de bonificacions.
Yeah.
Hem canviat la taula de bonificacions i això al final comportarà un estalvi o un benefici de més o menys un 4% als productors. Han muntat una taula més simètrica que d'alguna manera potencia més el que té més bons resultats que el que té més mals resultats. Però amb el conjunt baixa un 4% el que pagarà en conjunt la fruticultura de Catalunya, entenent-se. Amb uns els beneficiarà molts i uns altres sortiran, entre cometes, perdent, però amb el seu conjunt hi ha un estalvi d'un 4% amb el cost de l'assegurança.
Això al productor directe o té que ser productor que sigui dintre d'una interprofessional? O
no, d'un això, col·lectiu? Això a tothom. O sigui,
tothom de... sí. Hi ha uns avantatges per les interprofessionals o per les federacions de cooperatives o per això, grups d'aquestes?
Sí, però això ja tornem a estar amb les subvencions. O sigui, sí. si tu estàs associat, tens més subvenció que si no i tal. Això ja és, però ja és, tornem una altra vegada, política agrària.
I al seu criteri, com en els altres sectors, hi ha alguna variació, perdó, a més del sector de la fruita que mos he estat dient, hi ha algun, per exemple, el sector del porcí, del videll...
Bé, amb una...
cultius agraris, etc.
El cereal, no? Que també
sí,
ara...
sí. El cereal pràcticament és pròrroga.
Sí, digui si hi ha alguna cosa.
Sí que a la... perquè, a més, a la retirada de cadàvers, perquè perquè els números no surten, les coses han de dir com són,
sí
que aquesta campanya havia hagut un increment important, no a tots els productors, però sí als que teníem més... els resultats més dolents, la campanya que ve no hi haurà pujada, o sigui, esperarem a veure com se comporta, però no hi ha, així com els últims anys hi ha hagut
algun increment.
Doncs aquesta campanya, o sigui, l'assegurança de l'any que ve no tindrà increment.
L'assegurança sobre accidents de muntanya, d'ossos i coses d'aquestes, Agroseguro, que m'han dit que costa molt cobrar, etc. Qui ha amb això?
Bueno, no és que costi molt cobrar.
Els tràmits són molt penosos, han dit, vull dir. No es comprèn això d'aquests atacs d'ossos, perquè, clar, hi ha la protecció ecològica, etc. Com actua aquí Agroseguro? Perdoni la pregunta.
No, aquí hi ha, o sigui, hi ha dues coses. Una és l'assegurança d'accidents nostra, que cobreix aquestes coses, però sempre que es puguin verificar i que realment hagi sigut així, i puguis trobar l'animal i tal. I una altra cosa són les... I això no té cap tràmit, perquè va al veterinari, ho certifique i ho paguem. O sigui, no hi ha cap problema. I una altra cosa és els ajuts o que hi ha per part, jo què sé, del Consell d'Aran, de tal, que això sí que té uns altres tràmits i costa de cobrar i tal, però el nostre no. El nostre, realment, si es verifica que la causa de la mort, perquè a vegades aquí ja comencem a entrar en un món que és que no tot el que és mort ha sigut
Sí, sí.
Aquí no hi ha problema. O sigui, sí. Si el veterinari se li avisa a temps, pot verificar-ho i té l'assegurança contractada, s'indemnitza l'animal i ja està. O sigui, no hi ha ni cap tràmit ni cap problema. Una altra cosa és que no es trobi l'animal, que no sembli, que no... Llavors sí que no s'indemnitza.
Normalment les inspeccions de seguros continuen la mateixa cordialitat o la mateixa, vull dir, duresa, sí, o com això ho podem dir?
Jo crec que s'ha arribat amb un bon clima entre productors i assegurances. Cada un fa la seva feina, però realment els casos de disconformitat és que no arriben al 0,01%. O sigui, i estem movent molts diners, perquè s'estan movent 90 milions d'euros en primes a Catalunya, i estem movent moltes assegurances, perquè es fan 35.000, me sembla, pòlisses d'assegurança. Amb tot això, l'any passat, una única vegada se va arribar al jutjat, un únic cas al jutjat, amb el munt de peritacions i... Jo crec que la conflictivitat és pràcticament nul·la. Una altra cosa és que, com a tots els sectors i tal, no sé, un protesti, l'altre li sembli i tal, igual que nosaltres, cada un, aquí hi ha tres actors, és l'administració, som nosaltres i són els productors, i cada un ho veu de diferent manera, però per això estan les taules on els problemes se discuteixen i al final s'arriba amb un acord. Però, vamos, jo crec que la conflictivitat, avui per avui, a l'assegurança agrària en el que es mou és nul·la.
Per anar acabant ja, perquè ja sap, senyor Joana, que en ràdio doncs tenim un temps, i la Sònia diu aquí hi ha un temps i s'ha acabat. Però vull dir que... No, i és molt benèvola, també, i a més avui encara més. Vull dir, hi ha una paraula que cada vegada és més de moda, és una paraula molt antiga, però està molt de moda, que és la paraula confiança. La paraula aquesta confiança, agroseguro, hi és avui dia?
Jo crec que sí. Nosaltres confiem en els productors i els productors confien en l'assegurança agrària, perquè si no és que no la farien. És que jo crec que tindríem un... La gent deixaria d'assegurar. I la cosa no és així, o hi hauria més conflictes. Jo crec que la gent confia en l'assegurança agrària perquè l'assegurança agrària ha demostrat que és un instrument útil i nosaltres confiem en els assegurats perquè entre tots l'anem tirant endavant. Amb canvis que costen de... que és com hem començat el programa. No és que hi hagi immobilisme, sinó que els canvis costen molt perquè hem d'estar tots d'acord abans de fer un canvi.
Sí, sí, però AgroSeguro funciona perquè hi ha una confiança, i aquesta confiança es diu senyor Joana, saps? Aquí les coses clares. Per últim, ja, senyor Joana, com veu vostè el futur d'AgroSeguro dintre del context futur del nostre alimentària? Ja no diem agroalimentària, la nostra alimentària.
Jo crec que traient, o sigui, sortint dels reptes que tenim, jo crec que té una base... I està dintre del territori d'una manera que no li puc veure més que la cosa tirarà endavant i que cada vegada serà més útil.
Pues bueno, pues aquí deixem el programa en principi.
Molt bé.
Esperem que el senyor Joana retorni al programa al moment que calgui, perquè AgroSeguro crec que tindrà un paper importantíssim i molt a dir, vull dir, no serà qüestionat, però sí que serà comentat, les coses clares, i esperem que el senyor Joana ens torni a deleitar amb la seva diplomàcia, amb la seva claritat del món del AgroSeguro. Gràcies, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
En nom de Ràdio Balaguer també agraïm al senyor Francesc Xavier Joana, director d'AgroSeguro a Catalunya, haver participat un cop més a l'agrografia de Ràdio Balaguer. Gràcies, molt bona tarda i que vagi molt bé.
Molt bé.
Josep, ara donem nosaltres pas a l'actualitat agrària, també a l'agenda. A l'agenda ho destacarem, però no sé si vols afegir alguna cosa al respecte d'aquesta jornada tècnica, alimentació i territori que havíem de fer.
Que se va ajornar, com vosaltres vau fer paraula, i de que es tornarà a ajornar, se va ajornar fins al dia 21 de novembre,
exacte. D'aquí un mes just, exacte.
Exactament, doncs molt bé.
De seguida ho expliquem. Josep, donem pas ara a l'actualitat agrària.
Gràcies.
Thank you. Entrem, doncs, ara en la part final de l'agrografia d'aquest dilluns 21 d'octubre. Com sempre, la dediquem a repassar l'actualitat agrària i també algunes jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Pel que fa a l'actualitat, destacar en primer lloc avui que JARC veu positiu l'anunci que el comissari europeu d'Agricultura, Phil Hogan, va fer fa uns dies al Consell de Ministres de la Unió Europea sobre l'activació de l'emmagatzematge privat de l'oli d'oliva a Espanya, una de les mesures reclamades pel sector. Malgrat el positiu de la notícia, Lluís Gaia, cap sectorial de l'olivera de JARC, recorda que aquesta només és una de les reivindicacions i diu que hauran de continuar reclamant al govern espanyol i també autonòmic per revertir aquesta crisi. L'entitat agrària catalana ha reclamat a través de COAC que el govern espanyol ha d'avançar en eines per a l'autoregulació del sector, l'actualització dels preus de desencadenament de l'emmagatzematge privat, la penalització de la venda a pèrdues i la vigilància de la qualitat i traçabilitat del producte. L'activació de l'emmagatzematge privat respon a una de les principals reivindicacions del sector oliver espanyol per solucionar la greu crisi de preus que en l'últim any ha suposat més de 1.000 milions de pèrdues per als oliverers. D'altra banda, destaquem que el Departament d'Agricultura va fer efectiu el passat divendres, 11 d'octubre, un nou pagament de l'ajut dels plans de reestructuració de la vinya. Així es va pagar un total de 3.100.000 euros corresponents a les campanyes 2018-2019 i 2019-2020 a 721 viticultors. L'ajut té un finançament 100% de la Unió Europea i com a objectiu es proposa impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat. Destaca també que aquest passat dissabte ha començat una nova edició de la Setmana Bio per a l'Alimentació Ecològica, que ha comptat amb una àmplia participació arreu del territori. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 19 al 27 d'octubre, compta amb unes 250 activitats que es desenvoluparan per tot el país, promogudes pels agents del sector mateix. La iniciativa, organitzada pel Departament d'Agricultura i l'Associació Vida Sana, vol promoure l'agricultura biològica i l'alimentació sana. Aquí a la comarca de la Noguera, entre altres activitats, hi ha prevista, per exemple, la visita a un productor i elaborador d'oli d'oliva verge extra ecològic. Concretament, es visitarà el molí d'oli Gabriel Alzina i Fills de Castelló de Farfanya i també hi haurà una visita i tast de vins ecològics del celler Vinya L'Hereu de Seró al terme municipal d'Artesa de Segre. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini a dia d'avui, per tant es poden demanar. Hi ha, per exemple, els ajuts a inversions en transformació i comercialització d'aliments, els ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2019. També encara es poden demanar els ajuts a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels i els ajuts, entre altres, en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries i agroalimentàries. Fem ara un repàs a algunes de les jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. La primera que el recomanem es fa aquest dijous, dia 24 d'octubre, concretament a la ciutat de Lleida i concretament als serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida. Es farà de 9:45 del matí a les 2 del migdia i és una jornada sobre el control del contingut efectiu dels aliments envasats. Amb l'objectiu d'ajudar les empreses a implementar els requisits normatius sobre el control del contingut efectiu, s'ha editat una guia per a la implantació d'un sistema d'autocontrol del contingut efectiu dels aliments envasats a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries. Amb aquesta jornada es pretén posar de manifest i presentar aquesta guia, que pot ser, segons el Departament d'Agricultura, una eina útil per millorar l'organització interna dels operadors per tal d'assolir així una millor qualitat dels productes agroalimentaris. Com dèiem, la jornada es farà a les instal·lacions dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida aquest proper dijous. Una altra de les jornades que els recomanem avui es farà divendres 25 d'octubre a Alfarràs i porta per títol Comercialització de productes agroecològics. L'agricultura ecològica creix progressivament, tant en nombre d'operadors com en nombre de consumidors. Cada cop hi ha més població sensibilitzada amb l'ecologia que incorpora a la seva cistella setmanal a productes ecològics i de proximitat, la seva cistella setmanal de la compra. Un dels factors limitants amb els que es troben molts productors ecològics és la comercialització. Per això, en aquesta jornada s'exposaran 4 experiències diferents de productors i comercialitzadors de productes ecològics, fruites, hortalisses i mel. La jornada es farà, com dèiem, aquest proper divendres, concretament a l'Escola Agrària d'Alfarràs, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia. I també el recomanem la jornada tècnica, que també es farà divendres a les Borges Blanques. En aquest cas és la 6ª jornada del cultiu ecològic de l'olivera. La producció ecològica ha de tenir en compte els condicionants naturals per obtenir els millors rendiments. En aquesta jornada es farà una introducció a eines senzilles de diagnosi i avaluació de la fertilitat i vida del sòl. Posteriorment es tractarà amb detall la influència de la lluna en el cultiu de l'olivera, descrivint quines mesures de maneig es poden aplicar en la pràctica del cultiu ecològic. La jornada es farà, en aquest cas, a l'Escola Agrària de les Borges, com dèiem també aquest proper divendres, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia. I fins aquí les recomanacions d'avui. Com sempre, acomiadem ara l'agrografia amb música, avui amb una cançó escollida pel convidat que ens ha acompanyat en l'agrografia d'aquest dilluns, el director general d'Agroseguro a Catalunya, Francesc Xavier Joana, que ha triat la cançó El meu carrer, de Joan Manel Serrat. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona nit.
El meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta, estret i brut fa olor de gent i té els balcons plens de roba estesa. El meu carrer no val d'orrals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gossos. És un racó on mai no entra el sol. Un carrer qualsevol. El meu carrer té 5 fanals perquè els xavals llencin pedrades. Hi ha una pensió i 3 forns de pa i un bar a cada cantonada. El meu carrer és gent d'arreu que penca i beu, que sua i menja i es lleven amb el primer sol i va al futbol cada diumenge o a fer esparrall al volantí o a fer un dominó amb vi. El meu carrer és un infant que va berenant pa amb oli i sucre i juga a daus i a cavall fort, mig bo, mig bord, escolar i cuca. Al meu carrer del barri baix viu el calaix de les baldufes amb patacons i l'àlbum Nestlé i els trossos d'una vella estufa i a poc a poc